Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Acaba el curs escolar amb l'amenaça del principal sindicat del sector de començar amb vaga el mes de setembre. La nova consellera d'Educació descarta arribar a un acord aquest mes per revertir les retallades i l'USTEC ho considera una carta de presentació decebedora. El govern dobla el nombre de municipis on vol que es limiti el preu del lloguer. Les també conegudes com a zones tensionades passen de 60 a 140 pobles i ciutats, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. L'horitzó de les eleccions el 23 de juliol complica la possibilitat que aquesta limitació sigui imminent. Augment de les arribades de pasteres a les Canàries, on aquest matí Salvament Marítim ha rescatat dues barques amb més de 100 persones a bord. D'altra banda, les ONGs critiquen que Salvament no actués per evitar el naufragi d'ahir al sud de Gran Canària, que va deixar prop de 40 morts. Temps de descompte en l'operatiu de recerca del Titan, el submarí que diumenge va desaparèixer amb 5 persones a bord quan anaven a veure les restes del Titanic. L'oxigen disponible dins el submergible s'esgota mentre els equips de rescat no perden l'esperança. Rússia promet una resposta al bombardeig d'avui a un dels principals ponts d'accés a Crimea des d'Ucraïna. L'atac s'hauria fet amb míssils de llarg abast subministrats pels britànics. Moscou afirma que l'acció no afectarà la seva operació militar contra els ucraïnesos. L'economista nord-americà Joseph Stiglitz rep el Premi Internacional Catalunya. Ha plantejat la desigualtat, la cohesió social i el canvi climàtic com alguns dels principals reptes que afronta la societat i sobre els quals ha dit que s'ha d'actuar de manera conjunta. Crit d'alerta del Parc Natural del Cap de Creus per la sequera. El seu director parla d'una situació dramàtica amb precipitacions equiparables a zones semidesèrtiques que ja es tradueix en la pèrdua de vegetació i la mort d'espècies de plantes mediterrànies. Interior alerta d'una revella amb molta mobilitat concentrada, especialment a la tarda de demà. La P7 serà la via més transitada i s'habilitarà un carril addicional en sentit nord. Els Mossos d'Esquadra preveuen més de 700 controls d'alcohol i drogues. Els Mossos alliberen del maleter d'un cotxe a Reus un home que anava lligat i havia estat apallissat i han detingut un dels dos homes que portava el vehicle. L'altre ha aconseguit fugir. Els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre clans rivals per una qüestió de drogues. Els esports.
Ja tenim sorteig del calendari de Lliga de la temporada que ve a Primera Divisió. La primera jornada, Getafe, Barça i Reial Societat Girona i a l'última, Girona, Granada i Sevilla, Barça. Els clàssics es jugaran a la jornada 11, Barça, Madrid i a la 32, Madrid, Barça. A Can Barça, el fitxatge de Gundogan s'anunciarà quan l'alemany s'acomiadi del seu actual equip, el Manchester City. Gundogan serà blaugrana entre 2 i 3 temporades i arribarà lliure. I en bàsquet avui es juguen els quarts de final de l'Eurobàsquet femení. Destaquem l'Espanya-Alemanya als Estats Units aquesta propera matinada, nit de draft a l'NBA, amb totes les mirades centrades en el francès Wembanyama.
I el temps, enruixats a la tarda al Pirineu Oriental i comarques de Girona, sol al sud del país, afluixa la calor a l'interior, però farà més calor que hi ha al litoral des del Barcelonès fins al Montsià, on es poden fregar localment els 35 graus. És la 1:04.
Catalunya al dia amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia del dijous 22 de juny, el dia que ha acabat el curs escolar, i ha acabat amb una amenaça del principal sindicat del sector, l'USTEC, de que el pròxim curs, per tant el setembre que ve, podria començar amb vaga. La nova consellera ha descartat arribar a un acord just ara, aquest mes de juny, per poder revertir les retallades, que era una de les qüestions que plantejava l'USTEC fa uns dies enrere, i com que ha dit que de moment això no ho pot fer, doncs el sindicat ja amenaça en que el pròxim curs doncs també podria començar amb aquesta amenaça de vaga. És un dijous en què també sentirem unes altres advertències. Aquestes són les de la Conselleria d'Interior sobre l'alta mobilitat que es preveu especialment demà a la tarda de cara a la Revetlla de Sant Joan. Un cop més, l'AP7, ja sempre prou carregada, serà la via més transitada, i els Mossos preveuen fer més de 700 controls d'alcohol i drogues. Explicarem com ha determinat el govern català els 140 municipis on s'hi pot limitar el preu del lloguer dels pisos. Són els de l'àrea metropolitana de Barcelona, les altres capitals de demarcació i la majoria de capitals de comarca on es concentra el 80% de la població. Ara, això sí, aquesta llista de rebre encara el vistiplau del govern espanyol. També tenim novetats sobre el cas Jubany. La família demana noves diligències per evitar que es torni a arxivar la causa. Volen que es faci una anàlisi de totes les possibilitats combinatòries d'ADN i un atestat policial global d'aquest cas. I també veurem si hi ha cap novetat a Sitges l'endemà de les detencions i posades en llibertat de l'alcaldessa i altres persones per un suposat cas de corrupció de l'Ajuntament. En principi haurien de declarar demà davant del jutge. Són unes detencions en què vam veure per televisió com sortien emmanillats per ser traslladats a la comissaria i que avui ha criticat en aquests micròfons la consellera de Territori perquè, segons ella, van ser desproporcionades. De tot plegat, al Catalunya al dia en parlarem. El fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Avui acaba el curs escolar i el sindicat majoritari USTEC ja avisa que convocarà vaga per al 6 de setembre després que la consellera vegi impossible tancar un acord abans de finals de mes per revertir les retallades. En una entrevista a TV3, Anna Simó ha refusat retirar l'ordre de calendari i ha demanat més temps per veure quina és la capacitat econòmica del departament, Marriera.
La nova consellera assegura que vol prioritzar el ple monogràfic d'educació de la setmana que ve al Parlament i que després ja reunirà amb els sindicats un per un.
Poder el resultat del diàleg no ha estat el que s'esperava per part d'una de les parts, però que hi ha hagut diàleg, és a dir, 27 reunions, 90 hores de diàleg a la mesa sectorial, n'haurien pogut ser més, sí, però són moltes. Per tant, jo el que vull és asseure'm i escoltar. I a partir d'aquí prendre decisions. I al mateix temps, el que estic demanant és l'estat dels comptes del departament.
Aquest calendari fa impossible arribar a un acord aquest juny, com reclamaven els sindicats, que porten 2 anys de negociacions, i USTEC avisa que no afluixaran. Ho ha dit a Catalunya Informació Andreu Mombrú, coordinador de la Secretaria d'Acció Sindical d'USTEC.
La consellera, de moment, no ha parlat amb la part social, es presentarà al Parlament de Catalunya sense haver parlat amb els sindicats d'educació, i per tant nosaltres la setmana vinent el més probable és que fem aquesta convocatòria de vaga i que esperem que amb la convocatòria de vaga sobre la taula sigui possible reprendre la negociació i acostar posicions per tancar un acord.
És evident que ara mateix la consellera doncs té molts fronts oberts, però Marc, què més ha dit?
Una de les seves principals preocupacions, ha dit a TV3, són els resultats acadèmics. Mirarà què està passant a cada territori i descarta recuperar, també ha dit, la 6a hora lectiva. Sobre la falta de substituts, diu que per parar el cop estudien que els professors de les 4 matèries més problemàtiques, català, física, anglès i matemàtiques, puguin cobrar per fer hores extres.
Interior preveu una revetlla amb molta mobilitat concentrada especialment demà, la tarda de demà. L'AP7 serà la via més transitada i s'habilitarà un carril addicional en sentit nord. Els Mossos d'Esquadra tenen previstos més de 700 controls. Saludem a aquesta hora Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
Miquel, pel que fa al trànsit, quina és la previsió de mobilitat exactament per demà?
Doncs mira, el Servei Català de Trànsit preveu que 460.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona. L'AP7, com deia, s'aplegarà al major volum de trànsit divendres a la tarda. De fet, aquí el que es preveu és que es concentri. No serà un cap de setmana normal, sinó que serà la sortida, l'operació sortida es concentrarà, ja no es repartirà entre divendres i dissabte, sinó que quedarà totalment concentrada el divendres. I és per això que s'habilitarà per primera vegada demà un carril addicional a la part nord entre Montornès del Vallès i Sils. Joan Ignasi Elena és el conseller.
Estem parlant d'un carril addicional de 53 quilòmetres. Això serà reforçat, naturalment, amb senyals cada 10 quilòmetres. Naturalment, la limitació, com sempre, de 80 quilòmetres per hora. Hi haurà un reforç de Mossos d'Esquadra en aquesta via i també d'helicòpters, doncs, vigilant la tranquil·litat i la seguretat de la via.
De Martorell a Gelida, la circulació es limitarà a 80 km per hora. Estem parlant contínuament de l'AP7 i a la zona sud. Si hi ha accidents, es posarà en marxa també per primera vegada un carril addicional des de Sant Sadurní d'Anoia al Vendrell. Hi haurà controls especials des de les 10 del matí, des de les 10 de la nit a les 10 del matí i 69 controls d'alcohol i drogues.
Escolta, Miquel, la nit, en concret de la Revetlla, crec que té limitacions especials pel que fa a fogueres i petards.
Sí, com ja va avançar Catalunya Informació, es recomana als ajuntaments que habilitin zones com ara places i descampats per fer fogueres i llançar petards. Es preveu, en general, una Revetlla tranquil·la, més tranquil·la que la de l'any passat, si més no, per les pluges dels últims 90 dies. L'Empordà, pel que fa al risc d'incendis, Empordà, interior de l'Ebre i tota la costa central de Tarragona són les zones que més preocupen. És per això que Helena recorda les prohibicions de fer foc a menys de 500 metres del bosc i en l'aire fanalets.
A menys de 500 metres de la massa forestal, les fogueres, les falles, els correfocs necessiten de l'autorització d'acció climàtica i els petards estan prohibits. A més de 500 metres necessiten de l'autorització municipal. I els petards estan permesos, naturalment, i aquí des de Protecció Civil es fa una recomanació als ajuntaments perquè fixin espais segurs, indrets, places, etc.
Aquí, al Departament d'Interior, on ens trobem ara, el de Sant Joan, ens diuen, és el dispositiu més gran que munta la Generalitat pel que fa a serveis d'emergències. S'activen en total 5.600 efectius. Els Mossos d'Esquadra duen a terme més de 700 controls. Els bombers de la Generalitat i els agents rurals activen un dispositiu de gairebé 1.000 persones i el CAT-112 reforça el personal operador i de supervisió amb fins a un centenar de professionals treballant simultàniament.
Gràcies, doncs, Miquel Jarque. Bon dia.
Molt bon dia.
La limitació del preu dels lloguers pot arribar a 140 municipis catalans. Són els més problemàtics, segons la llista que n'ha fet el govern i avançat avui al matí de Catalunya Ràdio, i que compleixen les condicions per aplicar-hi la nova llei estatal d'habitatge. És a dir, poblacions on els últims anys s'han encarit molt els preus i que pagar-los s'emporta bona part dels ingressos familiars. Ara la llista ha de superar el tràmit de les al·legacions i rebre el vistiplau de l'executiu espanyol, cosa que la Generalitat li urgeix a fer. Jordi Canal, quins són aquests municipis?
Doncs el gruix són a l'àrea metropolitana de Barcelona i una mica més enllà, a l'interior del Baix Llobregat i al Vallès Oriental i Occidental. Pel litoral s'estenen de forma continuada des de Cubelles al Garraf fins a Lloret de Mar a la Selva, i a més s'hi afegeixen altres poblacions costaneres com Palamós, Palafrugell, Torredembarra, Salou i Cambrils. També apareixen a la llista les altres capitals de demarcació: Girona, Lleida i Tarragona, i la majoria de les capitals de comarca. A més, hi ha algunes altres poblacions, com Torelló, Manlleu, Sant Fruitós de Bages, Porqueres, Guissona, La Canonja o Roquetes. En total, en aquests 140 municipis s'hi concentra el 80% de la població catalana.
Escolta'm, Jordi, què vol dir que siguin en aquest llistat?
Doncs llistar-los, el que ha fet ara la Generalitat, és el pas previ a poder-hi actuar. Si aquests municipis es declaren oficialment zones tenses, els nous lloguers no hi podran superar el preu que tenien en els contractes anteriors, o bé hauran de limitar-se a un índex que establirà el govern espanyol.
Així doncs, a la pràctica, això dependria de l'executiu central?
Doncs, en bona part, sí. La Generalitat és per això que li dona pressa. L'executiu català diu que ells ja han fet la feina i ara urgeix Madrid a fer la seva sense que interfereixi, diu, la convocatòria electoral. A més, li proposa que Catalunya es pugui fer servir l'índex de referència, que ja existia. Esther Capella és la consellera de Territori i deia això en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
L'índex que té Catalunya, que a més ha demostrat que funciona i que és acurat i que s'ha millorat, doncs pugui ser aplicable. I això és un tema de voluntat política. I, per tant, això és el que li demanem també al Ministeri en el seu moment. La voluntat d'aplicar la llei o la voluntat de no aplicar-la. I, per tant, la pilota serà la seva taulada.
Fins que no existeixin oficialment aquestes àrees tenses, avui s'ha fet el primer pas, la limitació dels lloguers només s'aplica a les actualitzacions, que no poden superar el 2% aquest any i el 3% l'any que ve, però no afecta els contractes nous.
Crítiques per l'actuació de la Policia Nacional ahir a Sitges, quan en el marc d'una operació anticorrupció a l'Ajuntament se'n van endur l'alcaldessa, Aurora Carbonell, emmanillada. Ho han denunciat per desproporcionat des de les mateixes files d'Esquerra Republicana fins al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Estel Batet Carles.
La consellera de Territori, Esther Capella, ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que sembla que no hi havia cap ordre per part del jutjat d'instrucció de Vilanova i la Geltrú perquè se la detingués. Capella s'ha referit a l'actuació policial d'aquesta manera.
Inapropiada, inadequada, ja contamines qualsevol tipus de procés, és ja carregar-se la presumpció d'innocència, és la imatge ja penalitzar una persona que, si la cita la jutge, estic convençuda que pel seu propi peu anirà a declarar i explicar-se.
La consellera ha ironitzat també amb el fet casual, entre cometes, que la policia actués justament quan l'Ajuntament ha suspès les subvencions suposadament irregulars que s'havien donat entre el 2017 i el 2022 a una entitat social i a una cooperativa d'aquest municipi del Garraf. En declaracions a Catalunya Informació, Miguel Capuz, membre de l'Observatori dels Drets de les Persones del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, mostrava el desacord de la institució respecte a la imatge mediàtica que la policia va proporcionar de la detenció de l'alcaldessa.
Jo puc entendre que és corcoll, però si no hi ha una possibilitat de que aquesta persona pugui fugir o pugui destruir proves, pensàvem que era innecessari, i sobretot el tema de que la pena del diari per la reputació de qualsevol persona és un desastre, això, perquè si ara preguntem a qui sigui, oiga, a vostè què li parece, dirà, pues por algo la debían detener.
A part de l'alcaldessa, també es van detenir 10 persones més, entre elles l'exalcalde de Sitges, Miquel Forns, de Convergència i Unió, un regidor de l'actual govern, també d'Esquerra Republicana, o els responsables de l'entitat i la cooperativa que haurien rebut les subvencions. Ahir van declarar la comissaria de la Verneda, a Barcelona, i ara estan pendents de ser citats per fer-ho als jutjats de Vilanova i la Geltrú, que és qui porta el cas.
Gràcies, Estel. Ara passa un minut d'un quart de dues. Moment per aturar un moment el relat de l'actualitat, saber com tenim les carreteres, autopistes i el transport públic. Marerot García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs les carreteres sense incidències conegudes, amb algunes complicacions provocades per obres, com ara l'autovia C-17 amb retencions a Parets del Vallès en sentit nord, cosa que afecta també la sortida de Parets de l'autopista AP-7 que enllaça amb la C-17. Hi havia unes obres a la mateixa autopista AP-7 a l'altura de Subirats en sentit sud que provocaven retencions. Ara ja veiem que s'estan esvaint i hi ha hagut cues de fins a 5 quilòmetres en aquesta zona, però ara ja s'està normalitzant la circulació en aquest tram. Ara es comencen a fer cua també a la mateixa autopista AP-7 entre Bellaterra i Barberà en tots dos sentits de la marxa, segurament per la intensitat de trànsit que hi ha en aquesta zona a aquesta hora, perquè no consta que hi hagi cap incidència. I també hi ha lentitud a la B20, la Pota Nord, entre el túnel de Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, i a Barcelona, a la Ronda Litoral, entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sarrià i de Vallcarca, en direcció al Nus de la Trinitat. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix sense noves incidències, segons els diferents operadors.
Gràcies, Mariluz. Afegirem que un nen d'un any va morir al vespre atropellat per una furgoneta a la cantonada dels carrers allà de Vermell, amb Carders, a Ciutat Vella, Barcelona. La víctima va quedar ferida greu i la van traslladar a un hospital on va morir poc després. El conductor de la furgoneta va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues que li va fer la Guàrdia Urbana. Aquesta és la 12a víctima mortal per accident de trànsit a la mateixa ciutat de Barcelona des que hem començat aquest any. I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb la Gemma Puig.
Queden restes d'inestabilitat després d'aquesta petita línia que ens ha creuat durant la nit i matinada, que ha deixat aquests 4 litres de Belltall, la Ràpita, 4 a Cervera, 3 a Alcanar, 2 a Prades, 2 a Solsona, i a més doncs ha fet aquest canvi d'aires. Aquesta pols sahariana es va allunyant, aquest vent de nord que s'anirà imposant, i això es nota també en la visibilitat i en aquest cel més blau, tot i la presència d'aquests núvols cap al nord i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu Occidental, on encara durant les properes hores hi poden anar vent aquests ruixats, Vall d'Aran, Pallars, Alta Riba Gorsa. De cara a la tarda, els ruixats de tempestes guanyaran terreny cap al nord-est. Pirineu Oriental, Ripollès, Garrotxa, el Baix Empordà, Pla d'Estany, la Selva, el Gironès. Localment poden ser intensos, poden anar acompanyats de tempesta o calamar-se. Avisos en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest canvi d'aire es farà que la temperatura quedi una miqueta més baixa, que fluixi una mica la calor cap a comarques interiors, però en canvi, amb aquest vent un pèl apuntat, tiraran cap amunt avui les temperatures al litoral, entre la costa central central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Demà, dia de la Revetlla, Sant Joan i també tot el cap de setmana, el temps s'estabilitza i les temperatures tiren cap amunt.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
La Fiscalia de Barcelona ha denunciat un alt càrrec de la Conselleria de Medi Ambient per haver atorgat les llicències ambientals contràries a la normativa a la cimentera de Montcada i Reixac, ara en mans de l'empresa Lafarge España SAU. Anem cap a la Ciutat de la Justícia. Maria Núria Repetlle, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Núria, sí, et sentim perfectament.
És que estic com una sala que estan fent una roda de premsa encara, per això ho deia.
Doncs no, de moment no se sent res de fons, per entendre'ns. Escolta'm, la justícia, abans d'aquesta darrera llicència, havia ordenat, Maria Núria, el tancament de la cimentera.
Sí, i tenim una novetat, i és que sabem que el jutge ha admès a tràmit aquesta denúncia, i a més, també la denúncia que havien presentat els veïns. Com deies, sí, el Tribunal Suprem ja havia ordenat el tancament d'aquesta cimentera, per això els veïns van presentar una denúncia, i perquè tot i havent-hi aquesta sentència executòria sobre el tancament de la cimentera no s'havia fet. De manera que ara el jutge ha obert aquesta investigació no només contra la cimentera, sinó contra la Generalitat i unifica els dos processos. La Fiscalia i el jutjat creuen que es pot haver comès un presumpte delicte contra els recursos naturals i el medi ambient. Alhora, el jutge cita com a investigat Emili Dragones, exalcàrrec del Departament d'Acció Climàtica i el representant legal de Lafarge. El fiscal reitera a l'executiu català haver atorgat llicències mediambientals a l'empresa en funció d'uns permisos que des de l'any 2015 estaven declarats nuls pel Tribunal Suprem. De fet, el Suprem va ordenar el tancament d'aquesta cimentera el 2022.
Maria Núria, crec que estàs en una roda de premsa de la degana dels jutjats de Barcelona, que reclamàveu i més jutjats. No sé si prefereixes escoltar el que estan dient o fer-nos un petit resum del que ja s'ha sentit.
Doncs mira, la veritat és que estan intervenint molts jutges, estan pintant un escenari molt negre, perquè totes les jurisdiccions estan dient estan més sobrecarregades del que els mòduls del Consell General del Poder Judicial doncs indiquen. El nombre d'assumptes que haurien de fer cada any, en molts casos es doblen, i de manera així, és com a conclusió, la degana dels jutges de Barcelona ha dit que necessitaven més personal, més experimentat, perquè moltes vegades diu que tenen suplents que els han de formar, i quan ja els tenen formats, doncs els col·loquen en un altre lloc, i més jutjats. Ha fet un toc d'atenció també en el cas dels jutjats que han de decretar si una persona doncs està capacitada o no per prendre decisions. Diu que aquí també ja s'està trigant molt a respondre, perquè els hi caldria un altre jutjat, i també ha assegurat que hi ha 6 mesos d'espera perquè es puguin fer doncs els exàmens psicològics als menors, cosa que a vegades fa que prenguin resolucions, mesures cautelars sense aquest examen psicològic.
Doncs et deixem que continuïs a la roda de premsa. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
La família d'Helena Jubany demana noves proves al jutge instructor del cas abans que decideixi un nou arxivament. Recordem que es tracta de la veïna de Sabadell que l'any 2001 va aparèixer mort al terra d'un pati de llums després que algú llancés el cos des del terrat de l'edifici. Els familiars sol·liciten noves proves d'ADN i un informe policial complet que reculli totes les dades sobre el cas. Anem cap a Mataró, que és d'on és la família de l'Helena Jubany. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
En concret, què demana, Marta, la família?
Doncs mira, ens fan arribar un comunicat amb les noves diligències que demanen el jutge a través del seu advocat. A les últimes informacions sobre el cas que hem explicat el resultat negatiu de les proves d'ADN que s'han fet per separat a dos sospitosos. Aquest era el que hem explicat fins ara. Per això avui el germà de l'Helena, en Joan Jubany, ens explica el primer que ara sol·liciten.
Fins ara, les comparatives que s'han fet han sigut considerant que només hi havia ADN de dues persones, de l'Helena i de cadascun dels sospitosos amb qui s'ha comparat aquesta mescla. El resultat ha sigut negatiu. El que proposem ara en el jutge és que es consideri que en aquesta mescla d'ADN hi pot haver ADN de més de dues persones, que és el que deia la policia científica en el seu informe inicial. El que demanem és que es compari aquesta mescla d'ADN del jersei de l'Helena amb totes les combinacions possibles amb els perfils d'ADN de les persones sospitoses que han estat investigades.
Això pel que fa a les restes, com sentíem, d'ADN trobades al cos de la víctima, a la roba. També demanen que s'aclareixin les contradiccions sobre les proves d'ADN de les restes trobades en una ungla de l'Helena. Es va dir que podrien pertànyer a una tercera persona, una dona, i després que eren d'ella mateixa, però no han vist els resultats dels indicadors genètics que així ho puguin certificar i els volen veure. També reclamen a l'Institut Nacional de Toxicologia les taules de tots els resultats de les proves que s'han fet i no només que aporti les seves conclusions sense veure aquestes dades exactes de cadascuna de les proves. I una última petició, que una unitat especialitzada de la policia faci un informe complet de tota la investigació d'aquests 20 anys. Informació de la policia, del judici i de les proves posteriors, com aquestes proves d'ADN. Recordem que els Mossos tenen a Sabadell també, en aquesta unitat, ho recorda la família, la unitat central d'homicidis i un centre que és un centre de referència per a aquests casos. I, per tant, doncs, d'alguna manera suggereixen que també se'n podrien fer càrrec, perquè recordem que fins ara tota aquesta investigació l'ha fet la Policia Nacional. La nota dels familiars la tanquen dient que tenen tot el dret a saber qui va matar l'Helena.
Doncs gràcies, Marta Vallès. Des de Mataró, bon dia.
Bon dia.
Els Mossos han trobat un home que anava lligat, havia estat apallissat al maleter d'un cotxe a Reus, al Baix Camp. Els agents han detingut un home pels delictes de detenció il·legal i de lesions. Manel Sastre, com han anat els fets?
Els Mossos d'Esquadra han pogut alliberar l'home després d'interceptar el vehicle en què anaven dos homes encaputxats. La víctima era dins del maleter, lligat i amb ferides per tot el cos per la pallissa que li havien donat. La germana de la víctima havia donat l'avís a emergències. Agents dels Mossos de Reus i els mateixos familiars de l'home segrestat seguien el cotxe fins que s'ha pogut aturar el vehicle al carrer del Cuber. Aquí, segons els Mossos, un dels agressors ha aconseguit fugir i l'altre l'han pogut detenir. És un home de 43 anys, amb antecedents, acusat d'un delicte de detenció il·legal i lesions. La víctima i els seus familiars també tenen antecedents per delictes contra la salut pública i els fets podrien tenir relació amb una venjança entre clans pel tràfic d'estupefaents.
El Canal d'Urgell ha tancat oficialment el primer rec de 10 dies destinat a la supervivència dels arbres fruiters, però, malgrat la falta d'aigua, molts productors es resisteixen a donar la collita per perduda. Esperen que la Generalitat els concreti les ajudes que percebran per la sequera, com la que s'ha plantejat per als que arrenquin els fruits verds dels arbres. Anem cap a Lleida. Roger Segura, els pagesos viuen ara una situació d'impàs on intervenen un cúmul de factors.
Bon dia, sí, i que fan difícil saber cap a on tirar. Cal tenir en compte que a aquestes alçades els pagesos ja han pagat el 80% dels costos de producció i altres despeses com l'assegurança, de la qual no cobrarien res si pedregue i no tenen fruit als arbres. Tot això, sumat a l'expectativa de poder fer més recs gràcies a les reserves creixents als pantans i també a la incertesa sobre les subvencions, fa que pocs pagesos s'atreveixin a donar la collita per perduda al 100%. En parla Santi Berger, de la Federació de Cooperatives Agràries.
Com que de moment els de la fruita tampoc no saben el que els donarà, la gent va intentant tirar la producció de fruita endavant, o sigui amb l'aigua que els dona el Canal d'Urgell, sigui amb pous, sigui amb basses, sigui com sigui.
Es preveu que Acció Climàtica concreti dijous que ve l'import de les ajudes en una nova reunió de la taula agrària. Des d'Unió de Pagesos demanen celeritat perquè els agricultors puguin valorar si els compensa més arrencar els fruits a canvi de diners o tirar endavant la producció, encara que sigui d'una mida molt més petita i tingui menys valor al mercat. El responsable sectorial d'UP, Jaume Gardenyes, constata que hi ha molta preocupació.
Perquè no disposem d'informació de com es planteja tirar endavant aquestes ajudes per part del departament, ni com es compensarà aquelles plantacions amb varietats que ja han estat recol·lectades i que han estat greument afectades per la sequera.
Mentre 10.000 hectàrees de fruiters de l'àrea del Canal d'Urgell han rebut aigua per evitar la mort dels arbres i unes pèrdues econòmiques multimilionàries, les 40.000 hectàrees restants de conreus extensius no han pogut regar. Això ha causat molt malestar entre els productors de cereals i farratges que han perdut la collita i que ara reclamen urgentment que se'ls concreti com i quan se'ls compensarà.
La platja d'Altafulla, al Tarragonès, s'ha tornat a quedar sense la sorra que hi va portar el Departament de Costes al maig. El més curiós del cas és que durant aquest temps doncs, no hi ha hagut cap gran temporal de mar. En Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Ajuntament sap de qui és la culpa?
Doncs sí, mira, no ho diries mai, De l'anterior equip de govern. Diuen que no van distribuir amb criteri la sorra que s'ha tornat a endur al mar. De fet, els 20.000 metres cúbics de sorra portats a mitjans de maig han quedat en res. Dels més de 20 metres que hi havia entre l'aigua i les tarimes dels restaurants, només en queden dos. A més, la mar de fons ha deixat un esvoranc de més d'un metre i mig entre la sorra que queda i l'aigua del mar. La alcaldessa, Alba Muntades, d'Esquerra, acusa l'anterior govern d'Alternativa Altafulla d'aquesta situació.
Cal saber com s'aporta aquesta sorra, on es posa, i per tal que es retingui de manera més efectiva. S'ha d'anar posant i reforçant aquells llocs on és més probable que es retingui. Durant les dues setmanes que es va estar portant sorra, aquí hi hauria hagut un tècnic dient als maquinistes on posar sorra i on no posar sorra. Aquí en aquestes dues setmanes no hi va haver ningú, simplement venien, abocaven i escampaven. No hi havia cap criteri de distribució on no s'havia de posar i on no.
Bé, l'executiu local descarta que es faci una nova aportació de sorra abans de l'estiu. El que preveuen fer és aplanar l'esvoranc. També hauran de parlar amb els restauradors perquè l'aigua torna a estar molt a prop dels seus locals. L'enfrontament polític per l'estat de les platges no ve de nou a la població. Fa un any, Alternativa Altafulla va fer fora el govern d'Esquerra Republicana a través d'una moció de censura que va utilitzar com a principal argument la passivitat de l'Ajuntament per solucionar el problema de la regressió de les platges. Bé, un any després, amb Esquerra de nou al govern, ara són els republicans els que acusen l'anterior govern d'estar darrere de la manca de sorra a les platges. Bé, al marge de les picabaralles polítiques, cal tenir present que el Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya està fent un estudi per trobar solucions a l'impacte de l'acció del mar a Altafulla. L'objectiu és assolir l'estabilització de la sorra per garantir la façana marítima de Botigues del Mar i també el parc de Vora Mar. Podria ser que els resultats d'aquest estudi deixin sense arguments els partits polítics per seguir-se tirant els plats pel cap.
Pel cap, exacte. Gràcies, en Ricard. Hem arribat a 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els estudiants ja saben les notes de selectivitat, ho saben des d'ahir, i ara comproven si els números els surten o no els surten per poder entrar a la carrera universitària que volen fer. Cada any hi ha molts estudiants que no entren al grau que voldrien, però en alguns casos aquest resultat pot ser difícil d'entendre per l'afectat. I us posem un exemple. El cas de l'Helena Folia, amb un talent innat per la programació i amb un ampli palmarès en aquest camp, doncs bé, l'Helena ha quedat fora dels graus que volia perquè, com passa tanta altra gent, no li arriba la nota de tall, Sara Canyete.
Sí, l'Helena serà una de les quatre representants de l'estat espanyol a l'Olimpíada Europea Femenina d'Informàtica, que es farà el juliol a Suècia, i això després d'haver-se classificat entre les millors a les Olimpíades Catalana i Espanyola. Des de petita té passió per aquest camp, per la programació i les matemàtiques, però s'ha quedat a una dècima del 12/14, quan la mitjana de les carreres que vol estudiar i que són d'aquest terreny, enginyeria de dades o matemàtiques, superen el 13. Explica que es deu a diversos factors, però que les notes de selectivitat i batxillerat no paren d'augmentar i que aquestes dues carreres, a més, tenen poques places, de manera que per accedir-hi has de ser excel·lent en tot.
Els exàmens són fàcils, llavors les notes són molt altes i llavors la gent que realment excel·leix no pot destacar més que els altres i llavors, tot i que tu siguis molt bon mates, no et dona cap avantatge, perquè un 10 el pots treure tu i el pot treure una persona que hagi estudiat bé. I això és un problema, perquè si després pues, la història no ho fas tan bé, et perjudica molt.
Sara, hi ha un moviment que defensa un canvi en el batxillerat i en el sistema per accedir a la universitat. Què hi diu?
Doncs mira, ella també ha reflexionat i té les seves propostes. Diu que es podrien introduir mecanismes per corregir aquesta situació. Per exemple, estaria a favor de les universitats. Diu que en algunes carreres, com INEF, ja es fa, es fes una prova de capacitació per als futurs estudiants.
Quan t'agrada una cosa, per exemple, a mi m'agrada molt la informàtica o les matemàtiques, el tipus de cosa que fas no és el mateix tipus de cosa que et preguntaran a CL tampoc i realment no et serveix de res. O sigui, jo podria no haver fet mai problemes de mates o d'informàtica com els que faig i la nota que hauria tret a la CL és bàsicament la mateixa.
També proposa que es podrien reservar places per als estudiants que es classifiquen en aquestes competicions internacionals com se'n reserven un 3% per als esportistes professionals.
L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona posa en marxa una unitat per tractar càncers específics de l'etapa de l'adolescència i la primera edat adulta. L'objectiu és donar atenció integral a aquests pacients de menys de 25 anys, que suposen només el 5% de tots els càncers que hi ha cada any. Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia, Marta. Aquesta unitat pionera a Espanya i que pren de model el Regne Unit vol centrar-se en aquests tumors en adolescents i joves d'entre 14 i 26 anys que acostumen a ser diferents que els dels adults perquè són de desenvolupament, és a dir, biològicament, creixen més ràpid i requereixen de tractaments més intensius. Tot i això, de vegades, aquests joves també poden tenir càncers propis dels adults. Per això, aquesta unitat ha nascut, es nodreix de l'oncologia pediàtrica i també de l'oncologia d'adults. La doctora Macarena González es oncóloga.
La diferencia es que en la consulta estamos los dos, es decir, estamos el oncólogo médico y el oncólogo pediátrico en ese mismo momento, con lo cual estamos ofreciendo la explicación al paciente conjunta durante todo el proceso, tanto diagnóstico como terapéutico, se ve conjuntamente.
Aquesta unitat és singular perquè dona una atenció integral als pacients joves, no només a nivell del tractament i la investigació puntera, sinó també per pal·liar les seqüeles amb fisioterapeutes i amb suport mèdic i psicològic i també social, amb la figura d'un treballador social. La Paula li van diagnosticar un tumor a l'escàpula amb 15 anys. Es va passar més d'un any ingressada i agraeix tant l'atenció mèdica com l'ajuda a la seva família.
En todo momento, al principio del tratamiento, se le dio a mi familia la información necesaria, ya que no teníamos ni idea. Y toda esa información ayudó a mi madre en ese momento a tener esa ayuda para solventar esos gastos que corrían al estando a mi cargo.
La majoria de tumors que tracten aquesta unitat són tumors cerebrals, de tiroides, els ossos o els genitals. Però, sorprenentment, encara que sembli mentida, també han tractat a una dona de 60 anys amb un tumor de Wilm que és propi de l'edat pediàtrica.
Gràcies, Mònica. A Manresa, a l'Hospital Sant Andreu, s'estrenarà l'any 26, el 2026, una nova unitat de cures pal·liatives que substituirà l'actual que dona servei a 400 usuaris. La inversió per aquest nou centre supera els 5 milions d'euros, un projecte que incorpora una nova mirada al final de la vida i al procés de dol. Anem a Manresa. Nàtia Dell, bon dia.
Hola, bon dia.
I això en què es concreta?
En habitacions individuals àmplies, on el llit no estarà al centre, sinó que hi predominaran els espais de convivència, també hi haurà un jardí terapèutic, una zona de lectura i espais comuns per mirar de normalitzar i ajudar a trencar estigmes. Fins i tot hi haurà un office per facilitar el teletreball als familiars que hagin de compaginar-ho tot com puguin. Espais oberts i lluminosos per millorar el confort de malalts i acompanyants. L'Albert Vidaller és l'arquitecte responsable del projecte.
Ens creiem molt que l'espai és el tercer cuidador. Té un efecte terapèutic, és a dir, el contacte amb la natura, tenir la presència de la llum natural, tenir una il·luminació correcta, uns nivells de ventilació adequats. Sí que està demostrat que millorar totes aquestes condicions ambientals redueixen l'ansietat, l'estrès que suposa estar en un entorn mèdic, no?
La nova unitat tindrà 16 habitacions. El projecte, que també aprofitarà una part de l'hospital que ara mateix està en desús assistencial, l'han dissenyat de manera participativa els professionals d'aquesta fundació, amb més de 25 anys d'experiència en cures pal·liatives. En total, el nou concepte de servei ocuparà 1.400 metres quadrats. Sílvia Graell és la directora de l'hospital.
Com repensem les habitacions perquè puguin estar sols i amb família, diguéssim, i com repensem aquests espais on puguin simplement això, agafar aire o menjar-se un entrepà junts o fent un cafè, plorant junts i no haver-ho de fer en un passadís o a fora a la porta de l'hospital.
També per parlat amb el Miquel González, que fa 3 anys va perdre la seva dona per un càncer després de passar per pal·liatius.
Les parets no és el més important són les persones i el tracte que tinguis amb aquestes persones. Si l'ambient, a més, hi acompanya, doncs molt millor. És evident que habitacions dobles, en aquest moment tan crític de la vida, no és el més aconsellable, perquè al final és la part última de la vida, l'últim record que et quedarà d'aquella persona. Si et vols quedar a dormir amb ella, que et puguis quedar a dormir amb ella, que no hi hagi problemes de logística.
I ens quedem, si us sembla bé, per acabar amb aquesta reflexió del Miquel.
Hauríem d'interioritzar que és una part de la vida. Comença, és fantàstica, és meravellosa i arriba un moment que s'acaba.
Dos quarts i mig de dues, la sequera podria fer caure un 60% la producció de raïm a Catalunya. És l'alerta de la Federació de Cooperatives Agràries, que assegura que més en algunes zones estem que es morin els ceps i s'abandonin finques. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Hi ha zones on la situació és més preocupant.
Sí, a l'Alt Camp i la zona costanera del Penedès la producció podria caure en un 80%, però és que a més els ceps podrien acabar morint i això derivar en l'abandonament dels conreus. El sector qualifica de greu aquesta situació provocada per aquesta sequera que dura des de fa 3 anys. Les diferents cooperatives diuen que no recorden una situació així, segons ens ha explicat el responsable de vi i cava de la FECAC, Joan Josep Reventós.
No havia vist mai una situació com aquesta. Estem a finals de juny, les vinyes haurien de tindre amb un promig superar ja el metre de brosta, i aquest any hi ha més d'un 30% de la vinya que no arriba als 40 centímetres de brosta. Són aquestes les vinyes que creiem que poden arribar a morir.
Reventós diu que hi ha molta incertesa perquè depenen de la pluja.
Com a pagesos treballarem el camp el més bé que puguem per salvar aquestes plantes, però que és un fet que no depèn de nosaltres, depèn de la climatologia. No podem fer res si no ens plou, no? Només que esperar doncs, que l'administració estigui al nostre costat.
És per això que la Federació demana mesures a la Generalitat en forma d'ajuts directes i per garantir la supervivència de les cooperatives que hauran de fer front a despeses fixes. En aquest sentit, Reventós és conscient que el Departament d'Agricultura ha de respondre a molts sectors agrícoles afectats per la sequera.
I els responsables del Parc Natural del Cap de Creus consideren que viuen un drama per aquesta sequera prolongada. Estan preocupats, expliquen a Catalunya Informació, perquè la situació és molt dura. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Fins i tot han dit que hi ha algunes plantes acostumades al clima mediterrani que s'estan morint i estimen que el risc d'incendi pot ser elevat.
Doncs sí, anem a pams. El director del Parc Natural, Pons Feliu, primer de tot detalla la situació.
Aquest any al Parc Natural de Cap de Creus estem patint una sequera molt dràstica, molt severa, i a més molt perllongada en el temps. Fa diversos anys que està plovent molt poc. De fet, aquest mateix any han caigut menys de 100 litres, en concret 67 en alguns punts del Parc Natural, i això vol dir una acumulació de pluja molt i molt escassa, que seria pràcticament equivalent a un clima semidesèrtic.
A més, amb aquesta poca aigua acumulada, les plantes se'n ressenten molt.
Està provocant una pèrdua important de vegetació en alguns casos, fins i tot hi ha mortalitat d'algunes plantes mediterrànies que estan acostumades a períodes relativament secs, però tan sec i tan sever i extrem com aquest, pocs n'hi ha hagut anteriorment.
I, evidentment, el que neguiteja és que hi pugui haver un incendi.
Perquè la situació doncs, és molt dura, és bastant dramàtica pel que fa a la poca pluja acumulada en l'àmbit de Cap de Creus i, per tant, estimem que pot haver-hi un risc d'incendi elevat els propers dies.
Pons Feliu demana prudència i que es vigili molt quan s'accedeix al medi natural. A més, amb l'afegit d'anar amb compte amb els focs artificials per la revetlla de Sant Joan.
L'augment de temperatures farà que els pròxims anys hi hagi més esllavissades als cims del Pirineu. Les capes subterrànies de permagel es fondran per culpa de la calor i això pot causar moviments de terra i despreniments a les muntanyes més altes. Aquest és l'advertiment que fan els màxims experts en permafrost reunits aquests dies en un congrés internacional que es fa a la Cerdanya, on hi tenim l'Eloi Barrera. Bon dia.
Bon dia, doncs així és. L'escalfament global està desfent les capes de permafrost. És aquest gel permanent que hi ha sota terra i que trobem als llocs més freds del planeta. I al Pirineu, al Pirineu també en tenim. Hi ha capes de permafrost a la Pica d'Estats o al massís de Besiberri, però les onades de calor desfan aquest gel progressivament i això, clar, provoca moviments de terreny, com explica l'investigador de la UB, Marc Oliva.
Estan congelades des de fa mil·lennis i en el moment en què les temperatures augmenten, doncs s'hi està donant un descongelament d'aquesta massa congelada que el que fa és fer de ciment entre les esquerdes, no? I en el moment en què es descongela aquest ciment, doncs les parets cauen.
Els últims anys, el descongelament del permafrost ja ha provocat allaus als Alps, per exemple, o més a prop, a l'Aneto. Per això creuen que cal advertir els agents implicats d'aquest risc que creixerà els pròxims anys.
Per tant, a nivell local també té unes implicacions perquè hi ha turistes, hi ha visitants, hi ha excursionistes que passen per aquests indrets i sobretot en onades de calor, doncs, de com actuar en aquest escenari climàtic que se'ns presenta, no? Perquè les parets continuaran reaccionant, continuaran havent-hi més despreniments i més esllavissades.
Marc Oliva és el coordinador d'aquest Congrés Internacional de Permafrost que ha portat fins a Puigcerdà prop de 500 investigadors i acadèmics de primer nivell que han vingut de 33 països d'arreu del món.
Gràcies, Eloi. L'oferta de fusta provinent dels boscos de la Generalitat ha crescut aquest any un 40%. Justament avui s'ha fet la subhasta pública de fusta. Això ha passat a Salàs de Pallars, on hi tenim el Pau Rovira. Pau, com ha anat aquesta subhasta?
Hola, bon dia. Doncs gairebé un centenar de persones, entre empreses professionals del sector, personal tècnic i particulars, han assistit aquí a Salàs de Pallars a aquest acte públic que es fa cada any i que ha recuperat la presencialitat després d'anys de fer-se telemàticament. S'hi han subhastat més de 32.000 tones de fusta, unes 9.000 més que l'any passat, per tant, un augment, com deies, del 40%, totes repartides en 44 lots. Una fusta que prové de l'Alt Urgell, de la Cerdanya, de la Noguera, el Segrià i el Pallars Jussà, i principalment de pi roig, de pi negre i de pi blanc. El mecanisme d'adjudicació és ben senzill. Es presenta el lot, la quantitat i la qualitat de la fusta i el preu. Els interessats tenen 20 segons per escriure l'oferta als seus talonaris, després es recullen tots i qui fa l'oferta més alta, doncs se l'emporta. Els usos que se li donen en aquesta fusta són tres, principalment. Les fustes de més qualitat són per a la construcció i les de menys qualitat per a l'embalatge, com per exemple la construcció de pàlets, i també com a combustibles, de biomassa. És el cas, per exemple, de l'any el Porta, de Forestal del Bages, i que ha comprat diversos lots de fusta per fer pèlets. Ha valorat molt positivament aquesta subhasta anual, però demana també que s'oferti molta més quantitat, ja que la demanda està creixent i encara hi ha, diu, molts més boscos que podrien donar producció.
Que encara hauria de sortir més gènere. Jo crec que Catalunya, dona, hauria de sortir més gènere, perquè hi ha molts boscos i es pot fer. Home, a nivell de preu, esclar, aquí és el que paga més. Vull dir, paguem el que podem, perquè, clar, l'any que ve segurament que fa altre gènere. Si fa un hivern fred i el pèlet tira, i la serradora tira i la biomassa tira, doncs esclar, això augmentarà.
Aquest increment de la demanda i per l'interès de la fusta catalana té origen sobretot en la guerra d'Ucraïna i en l'increment dels combustibles fòssils. Ho explica la directora general d'Economia Forestal, Anna Sanitges.
L'entorn socioeconòmic, la guerra d'Ucraïna, el bloqueig de les fronteres amb Rússia, que eren uns països que el que feien era portar molta fusta a Europa, ha fet que la demanda de fusta a nivell europeu i també a nivell mundial sigui creixent. Això ha fet pujar els preus i ens està permetent dinamitzar un sector que històricament havia quedat molt, molt encallat.
Dels 44 lots de sortida s'han emmenut 31, per tant 13 han quedat deserts, amb un import superior als 337.000 euros.
Són 3:45. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, situa l'endreça de la ciutat com la primera prioritat del seu nou govern. Collboni ha fixat l'arquitecta i urbanista Maria Buigas com a nova arquitecta en cap de l'Ajuntament. El nou alcalde, Jordi Corbalan, ha comparegut després de la primera reunió del govern municipal.
Sí, ho ha fet per explicar els nomenaments de l'estructura gerencial de l'Ajuntament i situant quina és la prioritat del seu govern. Collboni vol endreçar la ciutat, però evita parlar de mà dura.
La idea d'endreçar la ciutat, de tenir cura de l'espai públic, de que tinguem una ciutat neta, endreçada, segura i bonica.
Maria Buigas, la nova arquitecta en cap, té una llarga trajectòria professional en l'àmbit municipal i en el darrer mandat va ser un temps regidora d'Esquerra com a independent. Després de les polèmiques superilles, el nou alcalde apel·la al consens per transformar la ciutat.
És el pacte. Les grans transformacions han de ser fruit del pacte, de l'acord, de la bona gestió, de la feina ben feta i de la seva execució des de la proximitat.
Oriol Altisenc serà el nou enginyer en cap de l'Ajuntament, amb un repte sobre la taula, acabar la connexió del tramvia.
I a Reus, la nova alcaldessa, la socialista Sandra Guaita, ja té el cartipàs del govern definit. La sostenibilitat ambiental i l'atenció directa al ciutadà són les bases de la nova estructura. Manel, quins altres reptes s'ha marcat Guaita?
Doncs mira, la nova estructura de gestió municipal de Reus posarà bàsicament el focus en la ciutadania i també en la projecció del municipi. Tindrà en compte altres aspectes com el creixement econòmic i les polítiques d'habitatge i de sostenibilitat. El nou cartipàs passa de nou a 6 tinences d'alcaldia. L'alcaldessa Sandra Guaita ha insistit que el model es basa sobretot en la unió dels diferents grups que integren el govern municipal per treballar de forma transversal i eficaç.
Ens agrada molt parlar d'un govern municipal i no d'un grup conformat per 3 grups municipals. Ens hem compromès a que hi hagi una feina molt coordinada entre les diferents regidories. El fet que estiguin en 6 tinences d'alcaldia que coordinen totes aquestes àrees és important per nosaltres, també, perquè sobretot volem tenir una feina fàcil, eficient, eficaç i lleial.
Pel que fa al repartiment de les àrees clau, Noemí Llaurador, d'Esquerra Republicana, ocuparà l'àrea de projecció de Ciutat i Empresa, Josep Bages, del PSC, l'àrea de Promoció i Economia, i Daniel Rubio, d'Ara Reus, l'àrea de Sostenibilitat.
El govern ha adjudicat l'obra principal per connectar la línia del Vallès i la de Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat per 300 milions d'euros. Es farà un túnel de 4 quilòmetres per sota de Barcelona entre Plaça d'Espanya i Gràcia amb 3 noves estacions. Les obres, que començaran a finals d'estiu, duraran, en principi, 5 anys, Joan García.
Les noves estacions seran a Hospital Clínic, Francesc Macià i a Gràcia, i es remodelaran les actuals de Plaça d'Espanya, on arriben els trens d'Igualada i de Manresa, i la de Gràcia, que dona servei a la línia del Vallès. Ja s'està treballant en la desviació de serveis. També s'inspeccionaran 13.500 habitatges, locals i garatges. Les noves estacions facilitaran els intercanvis amb la línia 5 del metro i el tramvia. Es calcula que beneficiaran prop de 20 milions d'usuaris i s'estalviaran 2.700 tones de CO2 l'any.
El conflicte laboral amb el personal investigador s'estén també a la Universitat de Lleida. Segons el comitè d'empresa, hi ha 35 afectats aquí la UDL, 10 entre 5.000 i 10.000 euros per impagaments de l'antiguitat i les quotes a la Seguretat Social. Avui ho han denunciat a la Inspecció de Treball. Anem cap a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquest, Estela, és un conflicte que, de fet, es reprodueix a tot l'Estat.
Sí, amb sentències judicials que en alguns casos han donat la raó als demandants i altres a les universitats. Sigui com sigui, aquí els afectats insisteixen que la UDL és la responsable de pagar-los el que els correspon. Marc Macià és membre del comitè d'empresa del personal docent investigador.
Estaríem parlant de 350.000 euros, que a nosaltres potser ens semblen molts diners a nivell personal, però que per una institució com la Universitat de Lleida, que disposa d'un pressupost anual de més de 100 milions d'euros, estaríem parlant de només el 0,3% del seu pressupost.
Hem parlat amb dos dels afectats, Carolina Climent, postdoc del programa Margarita Salas, i Joel Torra, investigador del programa Ramón y Cajal.
La normativa es clara en cuanto a esto, es la propia empresa, la propia universidad, la que se tiene que hacer cargo del pago de la seguridad social, y en este caso se nos quita de nuestro propio salario.
I per atraure talent, el que ha de fer és oferir condicions laborals justes. Hi ha hagut gent del meu col·lectiu, Ramón y Cajal, que ha desestimat anar a altres centres quan arriba que es troba que les condicions laborals són pitjors que les d'altres centres.
Des de la Universitat de Lleida asseguren que estan pagant correctament el que marquen les convocatòries del Ministeri i confien que la Inspecció de Treball arxivi la denúncia.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Professional la dansa urbana és el que pretén el cicle formatiu de grau mitjà que ofereixen 6 escoles de dansa d'aquestes ciutats, que són Barcelona, Reus, Celrà, Cornellà de Llobregat i Lleida. Són uns estudis que es van estrenar ara fa un any i que permeten obtenir una titulació oficial reconeguda per la Generalitat als apassionats d'aquesta disciplina. Ens ho explica el Roger Segura.
Nascuda fa 50 anys als Estats Units, la dansa urbana segueix vigent a casa nostra, de la mà de nois i noies que experimenten amb estils com el breaking, el locking, el popping i el hip-hop. I inverteixen moltes hores, però no se'ls reconeix prou. Per això feia temps que diverses escoles de dansa lluitaven per aconseguir una titulació reglada, com el cicle formatiu de grau mitjà en dansa urbana pioner a l'Estat. En parla Laura Ferrer, de l'escola Dancescape de Lleida.
Tots els professionals es fan a si mateixos, però curricularment tenen moltíssima experiència, però no tenen cap tipus de formació acadèmica. Amb conseqüència, sempre és una lluita de mostrar o consolidar quins coneixements es tenen.
Aquest mes de juny, els alumnes de la primera promoció han acabat el primer curs i ara els en quedarà un altre, amb el qual completaran les 1.400 hores previstes en l'etapa formativa. En parlen Noa i Jacqueline López, de 17 i 18 anys.
No només vens per ballar, que és el que a simple vista penses, no? És un cicle de ball, doncs vens a ballar i ja està. No, també aprens tota la història, sortides que n'hi ha, com treballar-ho, com preparar-te.
Per exemple, tenim una assignatura que és coneixement del cos i també preparació física i també d'anglès i els exàmens i tot s'ha d'estudiar molt.
Són uns estudis que exigeixen una bona condició física i que ofereixen diverses sortides professionals que van molt més enllà de les de professor, ballarí o coreògraf.
Pots crear esdeveniments, festivals, competicions, certàmens, pots generar el teu propi projecte educatiu o social, de traslladar la dansa potser a municipis o a col·lectius determinats. No té sostre.
Una proposta que converteix la passió per la dansa urbana en una sortida professional.
El Premi Creixells a obra publicada ja té guanyadora. Hem de felicitar l'escriptora gironina Mar Bosch, autora de la distòpia L'edat dels vius, editada l'any passat per Univers. La particular visió del món de la Bosch, acompanyada sovint de sàtira i amb ressons de Pere Calders, també reflecteix en aquesta obra, que parla d'una catàstrofe planetària que acaba amb una societat perfecta. Només sobreviuen una dona i un grup de persones grans, que són els que donen nom al títol. Obra irònica i també crítica, per exemple, amb el tracte que es dona la bellesa.
De fet, aquí el que hi ha és una denúncia de l'estupidesa de la nostra espècie que atempta contra ella mateixa, contra la seva pròpia natura, no? La denúncia de la gerontofòbia i totes aquestes manifestacions de la nostra idiotesa com a espècie, que potser, si jo hagués agafat la veu Mar Bosch de la narradora, doncs hagués acabat bastant aviat la novel·la, no? Perquè, vistes les coses, a vegades penso que potser sí que ens mereixeríem tot plegat.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. Aquest migdia s'ha sortejat el calendari de Lliga de la temporada que ve. A primera divisió, Oriol Montner, bon dia.
Bon dia, i els principals partits del Barça seran aquests a la primera jornada: Getafe-Barça i a l'última Sevilla-Barça. Els clàssics es jugaran a la jornada 11, Barça-Madrid, el 29 d'octubre, i a la jornada 32, el Madrid-Barça, el 21 d'abril. Pel que fa als partits entre el Barça i el Girona, a la jornada 16, Barça-Girona, i a la 34, Girona-Barça. El calendari de la segona divisió, on hi haurà l'Espanyol, la temporada que ve, se sortejarà la setmana vinent.
El fitxatge de Gundogan pel Barça, ho he dit bé?
Sí, sí, Gundogan.
Gundogan. S'anunciarà quan el jugador s'hagi acomiadat del seu equip actual, que és el Manchester City.
Doncs sí, l'alemany fins ara capità del City serà blaugrana dues temporades o tres. Té 32 anys i arribarà lliure després d'acabar contracte amb l'actual campió d'Europa. El president del Barça, Joan Laporta, s'ha referit aquestes últimes hores a la política que segueix el club a l'hora de reforçar-se. N'ha parlat en l'acte de presentació de Barça Vision, una plataforma per aglutinar seguidors del club d'arreu i que suposarà una nova font d'ingressos.
Això ens ajuda a treballar al mercat i poder accedir al mercat amb més força. I us he de dir que ja sabeu que portem temps treballant per reforçar l'equip i el mercat està responent adequadament. Està responent bé. Fins aquí puc arribar.
Arribades a Can Barça i també n'hi ha a l'Espanyol, al club, i Fran Garagarza. Ja han arribat a un acord total perquè el basc es converteixi en el nou director esportiu de l'Espanyol. Ara només falta que Garagarza es desvinculi del seu club actual, el Wolverhampton.
En bàsquet, a Can Barça, Joan Carles Navarro, mànager de la secció, ha parlat sobre la marxa de Mirotić.
Navarro ha dit al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la decisió de prescindir-ne i rescindir-li les dues temporades de contracte que li quedaven estava presa de fa temps.
Això és mentida, que mai li hem dit que rebaixés un euro del seu contracte, no? Això és bastant important que la gent ho sàpiga. Però, bueno, que com he dit, després de la Final Four i amb tots els problemes que té el club, és una decisió que ja està presa i no hi ha volta enrere.
D'altra banda, s'ha mostrat convençut que Xarunas i Asikevičius seguirà a la banqueta i ha posat en valor la reacció de l'equip a la Lliga ACB després d'haver caigut contra el Madrid a l'Eurolliga.
Després de l'any passat, que va passar una miqueta el mateix a l'Eurolliga, l'equip no va reaccionar gens bé i aquest any ha estat el contrari. La veritat és que han fet uns play-offs increïbles i molt sòlids. Tothom ha portat moltíssim i guanyant 3-0 a l'actual campió de l'Eurolliga, no? Això no és gens fàcil.
Per cert, que el Barça condemna en un comunicat als insults racistes de què va ser víctima el seu jugador James Nagy just abans del tercer partit de la final de la Lliga ACB en arribar a la pista del Madrid. L'ACB, de la seva banda, ha anunciat que ja ha transmès les imatges al comitè antiviolència. Encara en bàsquet, avui es juguen els 4 partits dels quarts de final de l'Eurobàsquet femení: Hongria, Txèquia, Bèlgica, Sèrbia, França, Montenegro i Espanya, Alemanya. La mare esmenca, Sílvia Domínguez, és la capitana de l'equip espanyol.
Sí, yo creo que todas. Las 12 tenemos muchísimas ganas de este partido de cuartos de final. Siempre decimos, ¿no?, que es el partido clave en un campeonato, el que te lleva pues a luchar por medallas o no. Y bueno, sabemos de la importancia de lo que se vive en un partido de cuartos de final y bueno, lo que queremos hacer.
I Domínguez té clar com han de plantejar el partit d'avui.
Al final lo importante es llegar al minuto 39.5 pues, por delante en el marcador o por lo menos estando en partido y una vez ahí pues ganarlo, ¿no? Pero eso que es, sobre todo que calma, ¿no? En los momentos en los que se nos atraganta o se nos pone más difícil todo y al revés, y cuando estemos bien pues seguir siendo un rodillo, ¿no? Para intentar que no haya opciones.
I el motor avui operant el pilot de MotoGP, Alex Rins, de la fractura de tibia i peroné, que s'ha fet dissabte al Gran Premi d'Itàlia.
Qui ja ha passat pel quiròfan és Adam Raga, qui han intervingut per solucionar els problemes de menisc que arrossega des de principis de temporada.
Dintre del que cap, estic bé. Sabíem que tenia el menisc trencat des del mes de març, però era una trencada que anava aguantant. Em feia una mica de mal, s'inflava una mica, però el plan era operar a les vacances per així poder fer les curses, però la setmana passada un tros del menisc es va desprendre i va quedar entremig del genoll, bloquejant el genoll i afectant bastant, no? I no podia competir.
No t'ho pots perdre.
No, no et quer mais. Agora eu que decido aonde eu vou.
Avui que ja tenim la flaire de l'estiu, doncs hem decidit posar-hi una mica de samba amb aquesta cançó de Mart Nalia, que aquest vespre a les 8 actua a la Sala Apolo de Barcelona. La cantant brasilera, apadrinada, per cert, en un dels seus treballs per Caetano Veloso, ha estat guardonada amb 2 Grammys Llatins, el millor àlbum de samba, això va ser els anys 2017 i el 2019. Té 13 àlbums d'estudi i avui cantarà els temes del darrer treball, que es diu Sou Assim, a té mudar, sóc així fins que canviï. Sou Assim
i no ten jeito, vai sair da minha vida.